sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
No lladres. No
lladres. Tengo los bolsillos vacíos, los labios vacíos.
Yolanda Fresnillo, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui és 30 de gener del 2020 i fa una mica més de 3 anys. En aquest estudi s'hi va seure Teresa Crespo, representant de les entitats catalanes d'Acció Social. Molt bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Aquell dia també ens acompanyava en David Fernández en nom de la cooperativa financera COP57 i en Jordi Cuixart, com a president d'Òmnium Cultural. I ara no us parlarem de política. Avui el David Noies, en Jordi, per raons òbvies, com sabeu tampoc, ells tres venien a parlar del projecte Lliures, una iniciativa conjunta que arrencava i que en Jordi Cuixart ens explicava per què Òmnium s'hi havia implicat.
La nostra participació doncs és molt fidel als valors fundacionals, en tant en quant doncs fem això, no? Treballar per al màxim actiu que pot tenir una societat, i és a garantir la seva cohesió social. La situació que viu Catalunya encara avui doncs és d'una precarietat important, considerable, un ascensor social que, si bé poder no s'ha aturat del tot, però ha deixat de funcionar com funcionava, i amb una situació política evident que no ens permet gestionar doncs la situació de crisi econòmica que vivim com a país, i per tant Òmnium mai ha negligit d'aquesta funció de treballar per la llengua, per la cultura, pel país i per la cohesió.
Ahir es va presentar a la Nau Bòstic de Barcelona una nova campanya de lliures amb els mateixos objectius, que és corresponsabilitzar-nos tots plegats d'aquells espais que no aconseguim resoldre, on hi ha desigualtat, pobresa i exclusió social. La millor carta de presentació d'això són els projectes en si mateixos, que ja són realitat gràcies a Lliures i a l'acció coordinada d'ECAS, que per això tenim a la Teresa Crespo i l'hem convidat avui aquí, Òmnium Cultural, COP57, tres entitats que col·laboren, que cooperen per construir, per transformar projectes com Lola no estàs sola. La Clara Naia n'és la coordinadora i és aquí amb mi. Hola, bon dia, Clara.
Bon dia.
De seguida ens explicaràs en què consisteix Lola no està sola, eh? Però a mi m'agradaria molt que hi poséssim xifres, perquè ho comentàvem amb el president Torra aquest matí, i jo crec que val la pena, Yolanda, que la gent sigui conscient de per què existeix un projecte com Lliures i per què, avui parlàvem de pressupostos, no? Perquè és important la quantitat de buits que hi arriba a haver encara per omplir. 1.800.000 persones que estan en risc d'exclusió, eh?
Sí, sí, i més de mig milió de persones en situació de pobresa severa, o aquest també mig milió de persones que, tot i treballar, tot i ser assalariades, estan en situació de pobresa. És a dir, les xifres són realment esfereïdores. Han sigut així des d'inici de la crisi. Tenim una mena de sensació de que la gent s'ha immunitzat davant d'aquesta realitat, però és una realitat que segueix.
S'ha d'anar recordant.
S'ha d'anar recordant, exacte. I que sobretot s'ha d'anar treballant. És a dir, que aquesta pobresa, aquesta exclusió social, si segueix existint, vol dir que tenim feina a fer. I el Lliures, precisament, és una iniciativa que aborda aquesta necessitat.
I és per això, Teresa Crespo, que des de les entitats catalanes d'Acció Social, que aplegueu una d'entitats, vau dir, ei, mentre no arribem a tot, i ara, ahir a la presentació, Teresa Crespo deia, i allò que semblava una emergència transitòria,
exacte,
un mentrestant, deies, em sembla.
Sí, sí, mentrestant.
No? Deies el mentrestant.
Sí. Bueno, això va ser en el moment de la presentació, en el 2016, vam parlar d'alguna paraula que signifiqués què és el que nosaltres volíem, no? Perquè teníem molta cura en no ocupar la responsabilitat que té els governs i els estats, no? I, per tant, les polítiques socials s'han de defensar i nosaltres no volem substituir. Però, mentrestant, això no es complia, nosaltres intentaríem actuar d'alguna manera, perquè dèiem, si no fem res, no ho arreglarem, doncs hem de fer alguna cosa, no? Llavors, és quan, a partir d'aquesta idea del mentrestant i que calia fer alguna cosa, és on va sortir Lliures.
I, Teresa, el concepte de Lliures, perquè la gent ens entengui, perquè la gent està acostumada a que quan contribueix a alguna causa, no?, posa uns diners i flac, s'oblida, no? I per tant, és una mena de condescendència amb els projectes, no?, que al final dius, molt bé, doncs ja ho he posat, ja estic amb la consciència tranquil·la, aquest no és l'esperit de Lliures, no?
No. Bueno, això de la consciència tranquil·la és molt relatiu i hauria molt que parlar, no? Perquè per donar uns diners no
és
resolt tot.
Amb aquesta lògica, no?
No, a veure, jo ahir també ho explicava. Ens va semblar aquesta idea de dir hem de fer alguna cosa, però no uns pocs, no. És un clam a tota la societat, a tota la ciutadania, no? Nosaltres dèiem de que la ciutadania té uns drets i aquests drets avui dia s'estan vulnerant, no? Però també té uns deures, no? Llavors dèiem, i els deures de la ciutadania és des de, bueno, ara mateix amb tot el tema de la mediambiental hem de respectar el planeta i això se'ns demana, però també hem d'utilitzar els recursos que hi ha d'una manera correcta, no? I per tant, hem d'evitar una acumulació que no té sentit i hem d'intentar una certa redistribució. I aquesta redistribució pot venir per a l'Estat, però també cada un de nosaltres podem fer alguna cosa.
Clar, quan diem redistribució de la riquesa, doncs diem exactament això, no? Si jo tinc les meves necessitats cobertes i puc contribuir a que un projecte com Lola no està sola tiri endavant, doncs ho faig, no? I aquesta és la història. Explica'm, Clara, a veure, què és Lola no està sola?
Bueno, Lola no està sola és una associació de dones que intentem, bueno, que acompanyem a dones sense llar perquè a partir del seu empoderament pues, puguin revertir la situació que, per la que passen, no? Entenent el sense llarisme com una situació que estan passant homes i dones, però que sí que les dones ho tenim més complicat en el moment en el que se'ns treu del nostre espai, que és l'espai privat, i passem a formar part de l'espai públic, i allà som molt, molt més vulnerables que els homes.
I Clara, en el vostre projecte és acompanyar i moltes dones que a més no només estan sense sostre i vulnerables, però que a més han patit situacions molt difícils i les acompanyeu a tots els nivells, per entendre'ns, no?
Sí, bueno, en realitat va sortir un estudi fa poc de la Universitat de Barcelona que el 70% de les dones han patit violència masclista. A nosaltres, totes les dones que ens arriben al local i amb les que ens farem un cafè i compartim, ens expliquen situacions d'assetjament sexual, i tot això també parteix de que són dones, perquè als homes no els hi passa. Aleshores, pues, lògicament, sí.
Ahir, quan presentava el projecte, la Wendy Espinosa, que treballa amb vosaltres al local de la Lola, s'emocionava només mirant la fotografia d'algunes d'aquestes dones que, gràcies a aquest projecte que ara estem explicant, s'havien convertit en la cap de cuina, no recordo el nom de la cap de cuina, i li enviem un petó des d'aquí, però s'emocionava pensant que una cosa que no era, és a dir, aquesta persona, només el fet d'anar rescatant aquesta emergència del carrer, no?
Sí, el fet d'anar rescatant i d'oferir-les un espai que sigui seu. És superimportant que aquestes dones sentin que els recursos són d'elles, que fem espais on les persones puguin formar part del seu propi procés i participin dels espais i dels projectes, i a partir d'aquí és que ve tot sol. És a dir, que la dona senti que forma part d'alguna cosa quan està exclosa, pues ja fa que tiri cap endavant i succeeixen coses supermàgiques.
A través de lliures hi ha quatre projectes en marxa. Avui hi ha la Lola no està sola, però també Mujeres Palante, també l'Ateneu com a Cros de Sal i també Escudella Solidària, que són els quatre projectes que s'han posat en marxa. Des de lliures, Iolanda, perquè tu al final també hi estàs implicada en aquesta etapa, com s'acompanya aquesta transformació, aquests projectes, no?
Jo crec que això és el més interessant a nivell de valor afegit que té el lliures, i és per una banda que els projectes que s'acompanyen, i crec que la paraula acompanyar és molt adequada, són projectes especials en el sentit de que estan protagonitzats per les persones.
I no són individuals,
no són individuals, són col·lectius, neixen, estan arrelats al territori, neixen d'aquest esforç col·lectiu, no? Ahir algú deia, no? No és algun il·luminat que ha dit ara faig això i poso diners i jo veig el que es necessita. No, no, és la gent que detecta col·lectivament aquestes necessitats i que treballa també col·lectivament per fer-hi front, no? I des de lliures es fan aportacions econòmiques, però també es fa un acompanyament, li diuen tècnic i comunitari,
no? És a dir, doncs, si s'han de poder demanar subvencions, com s'han de demanar aquestes subvencions? Si s'ha de crear una cooperativa, com es pot crear aquesta cooperativa? Uh-huh. I ara, precisament, s'està treballant també perquè aquest acompanyament tècnic, diguem, agafi més volada i que hi hagi més entitats implicades. És a dir, que tu et pots implicar posant diners, però si ets una entitat d'advocats, també pots implicar, diguem, donant assessorament a aquestes entitats. I això és el que deia la Teresa, no?, de fer-ho entre tots i totes.
Clar, el concepte de comunitat, no?, perquè al final, si jo contribueixo amb un projecte que veig que respires...
Tots som part, no?, d'aquesta comunitat, no? En aquest sentit de col·laboracions també estem en converses amb la Pompeu Fabra, uh-huh, per poder... perquè hi ha tot un equip, una línia de col·laboració amb entitats per fer aquests suports o aquestes... acompanyaments. Hi ha de diferents tipus, des de com es comuniquen, perquè avui dia arribar al mercat o a la societat és important, com es porten els comptes, per tant, una mínima idea de comptabilitat, d'economia, com suport més sociològic, psicològic, depèn del tipus de projecte, no? O sigui, que hi ha molts tipus de suport que s'està ara organitzant.
Clar, la clau d'aquest projecte, a diferència de... és que siguin projectes a llarg termini, no, Teresa? És a dir, que no estem posant pedaços, sinó que estem construint.
Quan nosaltres vam idear-lo, és que teníem el model de les típiques subvencions públiques, uh-huh, no? I que, malauradament, el tercer sector depèn d'elles, no? I s'ha creat un cercle una mica no volgut de dependència total, no? I llavors, inclús, hi ha entitats que a vegades és qüestió de dir, faig un projecte perquè és el que me'n financien, no és el que jo vull fer, no? Això és una incongruència total, no? Llavors, nosaltres vam dir, bueno, hem de buscar projectes que no són aquests, que no han de viure perquè tinguin una subvenció, sinó perquè la base, la població, ho necessita, ho vol i ho desitja. I a partir d'aquí canvia ja l'òptica, no? Ja no mires a l'administració, sinó que mires a la societat, a la comunitat, als barris. Nosaltres, és sobretot el territori és la definició, i la gent que viu en el territori. Ha d'estar, nosaltres dèiem, els projectes han d'anar de baix a dalt, no? O sigui, aquesta idea, no? Han de ser comunitaris, han de ser per la comunitat, per el territori aquest, i han de ser participatius al màxim, no?
L'objectiu, Clara, suposo que és arribar a ser autònoms de lliures, per entendre'ns, no? Perquè ara necessiteu el seu acompanyament, i ara m'explicaràs els projectes que teniu, però l'objectiu de Mujeres Palante, de vosaltres, d'Escudella o de Comacrosa, és arribar a un moment en què lliures deixi d'acompanyar-vos, no? Que voldrà dir que el projecte ja rutlla, no?
Exacte, bueno, és important que puguem fer un procés en el que ens empoderem també com a entitat i que puguem tirar cap endavant sense la necessitat d'aquest acompanyament i amb els mecanismes generats per poder-ho fer, perquè quan comences com a entitat petita és molt difícil també.
Per exemple, perquè la gent que ens està sentint ho entengui. I ara quin projecte teniu entre mans? L'Ona no està sola, que dius, ostres, soles encara no ens en sortim, necessitem ajuda, però això està tirant. Què teniu previst?
Ara mateix, fa un any i poc que vam obrir un pis on dormen quatre dones que dormien a carrer, i estem impulsant el local de Lola. El local de Lola és un local que ve a ser un centre de dia on elles poden dutxar-se, tenen roba, productes d'higiene, productes d'alimentació, fem un cafè, però sobretot el vam fer i va començar amb un procés participatiu amb les pròpies dones. És a dir, vam tenir contacte amb aquestes dones i vam dir, bueno, hem de fer un espai on elles se sentin segures, i amb elles el vam dissenyar des de la part més física, no?, o estructural, sí, fins a les activitats. Funciona amb una assemblea que es decideix l'organització, des de qui neteja fins a quina activitat fem, fins a quina manifestació hi anem, també, sí, vull dir, o a quin medi de comunicació tenem. I bueno, sí, sí, sí.
Mira, hem tingut sort.
No.
Passat per l'assemblea i no han empatat. Això està bé.
Sí, sí.
Escolta'm, Yolanda, Mujeres Palante, Escudella Solidària, citàvem els quatre projectes, però perquè la gent entengui que són projectes totalment diferents, no?
Sí, 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 són projectes, tenen coses en comú, com
sí,
aquesta visió comunitària.
Però Mujeres Palante o Escudella Solidària són sí, projectes
sí,
diferents.
Mujeres Palante... El projecte que s'ha donat suport des de Lliures és el de la cooperativa, que és una cooperativa de dones migrants,
que s'autoorganitzen, diguem, per trobar feina digna, que és tot un repte, sobretot per la població migrant i per les dones en general, no? I que han creat serveis de càtering, de neteja, sí, sí, d'atenció... la veritat és que...
La Wendy hi deia, quan veus la cuina que funciona, no? Era ahir la Wendy quan ho deia.
No? Ah, exacte, no? I sobretot aquest, aquest punt d'empoderament que comparteixen amb...
Això emparenta amb, amb el projecte de Lola.
De Lola,
no?
De Lola i els altres, no? L'Ateneu com a Cros de Sal és un ateneu cultural, és un espai de trobada, però també és un espai d'organització. La Judit, que ahir ens explicava, sí, no? Hi ha tota una sèrie de necessitats bàsiques que, òbviament, l'Ateneu no cobreix, però l'Ateneu cobreix aquest espai per organitzar-se i treballar per tenir aquestes necessitats cobertes, no? I després Escudella Solidària, que comparteix potser una mica més amb l'Ateneu, també és una associació integrada per 18 entitats, prou de 200 persones, tant migrants com autòctones, del barri de Santa Eugènia de Girona, que també, no, és un espai de trobada intercultural on fan veïnatge, que sembla que sigui una cosa com molt natural, sí, però en la societat on vivim és no només molt necessària, sinó molt estranya, diguem, no? I aquest veïnatge és el que també permet, diguem, sobreposar-se davant de situacions de dificultat, de pobresa, d'exclusió social i de desigualtat, no?
I quan COP57, Lliures Òmnium, AIECAS i Òmnium van decidir lliures, aquesta paraula lliures, no ho van decidir en el sentit polític, sinó en el sentit de lliures d'exclusió, desigualtat.
De desigualtat i pobresa, perquè era la constatació que vam fer, no? O sigui, vam veure, després de sortir de la crisi del 2008, que estàvem als 16 i encara la crisi, no, per a certs col·lectius, no s'havia superat, no? I és quan vam dir, bueno, aquí hem de veure com actuem, no? Com he explicat abans, no? I per tant era dir, com eliminem o reduïm aquesta constatació, aquesta realitat que no ens agrada, en definitiva, no? Nosaltres creiem que no podíem estar d'acord en dir que la societat estava molt bé i que l'economia funcionava molt bé quan la desigualtat creixia, no? És que el tema és que ara hi ha coses que han augmentat, o sigui, no...
No és
només
que
s'ha millorat.
No, d'ençà que vosaltres vau començar, no estàvem al nivell de desnonaments de persones,
exacte,
que viuen en lloguers que no poden pagar.
Exacte.
Que tenim que...
A Barcelona l'any passat va haver 2.380 desnonaments a Barcelona. Bueno, i el 90% era per no pagar lloguer.
I en aquesta situació és al final com es troben moltes de les dones que acaben a Lola. Quanta gent esteu acollint a Lola o que heu atès a Lola?
En els dos anys que portem així més actives, més de 100 dones, 103, 104 anem. I així que estiguin vinculades a projectes seran unes 30 i poden passar pel local unes 10-12 dones cada dia.
I aquesta, per exemple, perquè ara és possible que hi hagi gent que ens estigui sentint, alguns es plantejaran contribuir a lliures, altres es plantejaran presentar un projecte, perquè són les dues potes que es necessiten mútuament, no? Gent que vulgui col·laborar i gent que realment tingui projectes. Vosaltres com els avalueu? Els avalua COP57, sí, a nivell econòmic, la seva...
A veure, nosaltres vam voler organitzar una cosa el més transparent possible, el més obert possible, i llavors vam organitzar dos grups d'avaluació, un econòmic i un social. Tots els projectes que ens arriben, o sigui, pot ser que una persona o un grup vinguin i diguin, mira, tenim aquest projecte, pues passa primer per al grup d'avaluació social, que és el que d'alguna manera analitza si això té l'impacte social que esperem, si està en la línia dels projectes que nosaltres volem, que sigui això, pues, que generi ocupació, que potenciï l'economia social i solidària, que no sigui, bueno, un buf, una...
Sí, sí, que no sigui
socialment...
ocurrència, no?
Sí, dintre del que nosaltres volíem, diguem, impulsar. Si això socialment és aprovat, passa al grup d'avaluació econòmica. Tant un com l'altre està format per 7 o 8 persones, gent de la universitat, gent d'alguns programes socials, sí, i tal. I llavors també es veu la viabilitat, perquè quan tu m'ho preguntaves i no t'ho he concretat, els projectes tenen per nosaltres, ens responsabilitzem de 3 a 5 anys màxim. Per tant, si en 5 anys aquest
allò
projecte
no
pot ser autosostenible, potser potser que no comenci, no?
Exacte.
I llavors, a partir d'aquí, també es veu quin tipus d'ajuda econòmica se li pot donar. Però una cosa és una donació de fons perdut. Una altra cosa pot ser un crèdit sense interessos, o un aval, o buscar una crowdfunding. Pot haver diferents tipus d'ajuda econòmica. I, evidentment, qualsevol, el que es decideixi, llavors el que fa lliures és el seguiment, tant social com econòmic.
Clar, Iolanda, i per tancar aquest No hi ha drets d'avui amb lliures, és evident que aquí ha valgut que Òmnium Cultural, l'ECAS i també COP57 s'integrin per fer aquest teixit que pot replicar-se, perquè és evident que projectes com el de Lola, i si hi ha donants per contribuir-hi, aniran creixent, no?
Sí, sí. De fet, una de les característiques dels projectes és que puguin ser replicables, i de fet ja està passant, no? Amb Mujeres Palante, per exemple, i ens explicaven que hi ha un grup de dones a Banyoles
que ja
estan com mirant el model per veure si poden fer una cosa similar, no? El fet de que s'ajuntin aquestes tres entitats li dona molta potencialitat, perquè cadascuna aporta
el seu know-how,
exacte, no? O la seva base o les seves capacitats, també li dona una certa legitimitat, diguem, de cara enfora, no? La gent, qui hi ha darrere d'això? I com deia la Teresa, és molt transparent i es veu clarament
on va a patar,
no? Però això és la punta de l'iceberg, d'un teixit gegantí que hi ha a Catalunya d'entitats socials, entitats comunitàries que estan treballant i que necessiten aquest suport. El Lliures és una manera de poder donar suport a aquestes entitats a través de la pàgina web, que és projectelliures.cat, i per tant la gent es pot implicar en això o es pot implicar en els seus projectes, que s'impliqui.
Clara, Iolanda, Teresa Crespo, moltíssimes gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
Tinguem sort.